you're right. Get up, stand up.
Get up, stand up.
Don't give up the fight.
Life is your right.
Get up, stand up.
We can't give up the fight.
Stand up for your right.
Lord, Lord.
Get up, stand up.
Keep us traveling on.
Don't give up the fight.
Yeah.
We're sick and tired of your ism, schism, game. Dine and go to heaven in the Jesus' name, Lord. We know and we understand. Almighty God is a living man. You can fool some people sometimes, but you can't fool all the people all the time. So now we see the light.
What you gonna
we gonna
do?
Stand up for
yeah,
our rights.
Yeah,
so
yeah.
You better get
up, stand up
in the
Don't
morning.
Give it up.
Stand up for your rights.
Stand up right now.
Get up, stand up. Don't give up the fight.
Radio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Dos minuts i seran dos quarts de vuit del vespre. Salutacions del Mario Ramírez a les vies de sol, a Blanca Aranyó a la producció i qui us parla, l'Ignasi Miranda, després de la pregària de vespres des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat i de la breu selecció musical que hem compartit amb vosaltres. A partir d'un quart de vuit aproximadament, entrem ja en l'estona d'anàlisi de l'actualitat, com cada dia de dilluns a divendres, amb un nou impropi, el del Tribunal Constitucional, que ha declarat inconstitucionals i nuls el decret de convocatòria del 9-N i inconstitucionals dos preceptes de la llei de consultes aprovada pel Parlament de Catalunya ara fa pocs mesos. En una reunió de menys d'una hora, els membres del Tribunal Constitucional, els magistrats, s'han posat d'acord per unanimitat en la inconstitucionalitat dels dos recursos que va presentar el govern espanyol contra la llei i el procés participatiu del 9 de novembre passat. Les reaccions polítiques i socials no s'han fet esperar. El president Artur Mas, per exemple, ha recordat que després d'aquesta sentència només ens deixen els catalans un camí per poder ser consultats, que és el de les eleccions del 27 de setembre. Ha estat una de les moltes valoracions en un sentit i en un altre que s'han fet en les últimes hores. D'aquest i d'altres temes parlem en el Mirador de l'Actualitat. Tenim amb nosaltres Joan Pallarès, historiador, col·laborador de Ràdio Estel i delegat a Catalunya de la Federació Espanyola de Donants de Sang. Senyor Pallarès, bona tarda.
Molt bona tarda.
També tenim amb nosaltres el professor de la Facultat de Teologia de Catalunya i també secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya, Lluís Serra. Germà Lluís Serra, bona tarda.
Bona tarda.
Com estem?
Molt bé.
Bé, doncs, potser era previsible aquesta sentència del Tribunal Constitucional, perquè fins ara, de vegades perquè no hi hagués confusió, és bo aclarir-ho, fins ara només hi havia l'acceptació a tràmit i la suspensió. Ara ja és una sentència que determina que la convocatòria del 9-N i la llei de consultes en aquests apartats del contingut de la consulta doncs, són inconstitucionals.
Sí, era previsible. Era previsible, tal com era previsible que tot això ho fessin disfressats de la bruixa del tren, però que en vez d'una escombra portessin una massa, una maceta, allò de picar, allò de seure la sessió, i doncs era completament previsible. Aquests senyors són totalment previsibles i l'única cosa és que, a més, els donem les gràcies perquè només ho han declarat inconstitucional. No han declarat res més, és a dir, que no han fet vull dir que no, la sentència s'haurà de llegir, no? Però, bueno, només de moment només queda així, no? Perquè, escolti, ja podria ser alguna cosa molt més terrible, no? És a dir, potser podíem haver declarat alguna cosa més forta i... Gràcies, eh? Sobretot els donem les gràcies. Estem, com diuen els portuguesos, muito obrigado. I, escolti, doncs, molt bé.
Què en penses, Germà?
Mira, jo, amb aquest tema, després que el Tribunal Constitucional hagués fet l'Estatut de Catalunya, la sentència sobre l'Estatut de Catalunya, d'haver-ho allargat tants anys, etc., ara s'ha cuidat, jo diria, en tres aspectes. Un, fer-ho a temps. És a dir, ni ha perllongat aquells 5 mesos a través dels quals ens hauria de fer una prolongació. Fer-ho a temps, és a dir, aviat, dins de tot. Un altre, coincideixo amb Rajoy, que diu que la decisió sobre el 9-N s'hagi pres per unanimitat. Però ell ho veu com un aspecte favorable, jo ho veig com un aspecte negatiu. Perquè no, que no hi hagi cap vot particular, que no hi hagi res de res, aquesta unanimitat, que ara, si fixem, totes les sentències s'estan produint per unanimitat. Per tant, no vol dir que hi ha un tema jurídic de fons només, sinó que també hi ha un aspecte polític en la sentència, de dir, no, que no hi hagi ningú que discrepi, que es vegi que això tothom està en contra d'aquesta situació. I la tercera, la sospita claríssima que tot arreu es veu, és la supeditació política del Tribunal Constitucional. És a dir, tot el que es van fer, reunir-se diumenge, tot aquest tema, es veia clarament la supeditació política. Aleshores, tot el que diem d'una separació de poders, etcètera, això no es veu enlloc. I és una llàstima perquè està tancant portes a una convivència interna d'Espanya, no? Aquest és un tema que jo considero, doncs, molt greu, tal com s'estan produint les situacions.
Sí, és allò de vegades la pau no és més que por. En aquest cas, a vegades la unanimitat només és animapressió. Segur.
Però quan aquí, per exemple, es diu el tema de les lleis, una cosa és, no, això no es pot fer per llei. Però després, quants són els incompliments que es fan de la Constitució espanyola? Pel mateix govern de Madrid, per exemple, el govern estatal, hi ha un munt d'incompliments.
De coses... tema de finançament, per exemple.
Per exemple, és a dir, tu, si ara ja s'han fet un llistat que s'hauria de treure d'algun moment, el llistat d'incompliments que el mateix govern està, el govern de l'Estat, està fent respecte, per exemple, a Catalunya, o d'alguns aspectes que són de la Constitució espanyola. Doncs aquest és un altre punt important. Però, clar, no només és la batalla legal que és la més important i la que aparentment neteja més una certa imatge de democràcia, sinó que s'està jugant també amb altres aspectes. Per exemple, el Tribunal Superior, que la jutgessa de Pigem, per exemple, que no va fer res d'il·legal, que la van invitar a sortir... Jo els trobo d'una gravetat enorme i penso que aquí, lamentablement, no hi va haver segurament una protesta suficient de dir això no es pot admetre, perquè va anar a Andorra, però diu que no portava els diners que estaven permesos i, per tant, no hi ha res a dir, i si no, que l'acusin d'alguna cosa. Com això no era possible, aleshores el president va dir, doncs, vostè millor que ho deixi. Però, clar, aquest lloc era necessari per tenir un altre jutge, que d'alguna manera, un altre magistrat, que d'alguna manera, doncs, donés la prioritat a altres tipus de manipulacions. I aquest aspecte penso que, per exemple, és lamentable. O, per exemple, l'utilització que s'està fent del Ministeri de l'Interior sobre el tema de l'UDEF. És a dir, informes que estan sortint no saben ben bé d'on, però que comprometen a persones. Va ser molt clar, per exemple, el de la interferència que van fer les últimes eleccions de Catalunya quan van donar un informe sobre Artur Mas, o, per exemple, l'alcalde de Barcelona, que ell ho va desmentir categòricament i que fins i tot Suïssa li va donar la raó. És a dir, s'està jugant en tots els terrenys, s'està jugant mentint, s'està jugant manipulant institucions, s'està jugant d'una manera molt perillosa i que, clar, la convivència, per altra banda, no estan deixant portes obertes.
De totes maneres, amb tots els respectes que des dels micròfonos d'aquesta casa es té sempre cap a les persones, la personalitat del ministre de l'Interior també seria digna d'estudi.
Bé, en tot cas, vostès entrant en el fons de la qüestió, i tenint en compte que el president Artur Mas ha reiterat que l'aposta del govern català era defensar la constitucionalitat d'un referèndum o d'una consulta en els termes en què es va intentar en les dues primeres instàncies, la sessió de competències, recordem-ho, a l'abril de l'any passat es va fer una sessió al Congrés dels Diputats en què es va rebutjar aquesta sessió de competències a la Generalitat, la possibilitat de tramitar-ho a través d'una llei de consultes i bé, el procés participatiu, que també ha estat declarat nul i inconstitucional. Tenint en compte això, vostès què creuen que podia haver dit el Tribunal Constitucional? Què hauria estat potser més positiu per a Catalunya, segons vostès?
Inhibir-se. No veure-li...
No declarar-se competent? No valorar-ho de cap manera?
No valorar-ho. El més normal ja ha sigut de dir, escolta, això no entra a les nostres competències. Si vostès tenen problemes polítics, se'ls resolen entre vostès, però no li carreguin el mort al Tribunal Constitucional. Escolta, nosaltres som jutges i tenim de jutjar les coses, però tenim de jutjar si l'ha més blanco el lomo o el persil.
Bé, però amb aquí també no podem ser amb aquest terreny una mica ingenus. Aquí és un problema d'estat.
Sí, sí.
És a dir, per tant, de sobirania estatal i de posar en qüestió diguéssim, el que significaria l'estat espanyol. Clar, totes les forces pro-estat jugaran tot el que puguin perquè no es pugui resoldre d'una altra manera la situació. Però, és clar, aquí el tema per mi és un altre. També s'haurien de fer, d'alguna manera, les preguntes per què s'està produint tota aquesta situació, per què s'ha produït això. És a dir, no poden tenir permanentment tot un més de 100 milions de persones agenollades d'una manera permanent. Això és molt difícil de sostenir. I també, per exemple, avui mateix és crida l'atenció com Solidaritat Catalana rebi un premi
Societat Civil Catalana.
Societat Civil Catalana, perdó, sí. No Solidaritat Catalana, sinó Societat Civil Catalana rebi un premi a Brussel·les, que en el fons aquest premi no és els eurodiputats a Brussel·les, que això la gent ho sàpiga, sinó que van, dins d'un munt de premis, van justament persones que, o institucions que venen dictaminats pels propis estats que formen part. I, per exemple,
no està d'acord que se li hagi donat el
premi. Bé, és que jo no sé què fer per donar un premi, però és un pacte entre el PP i el PSOE que, en el fons, va ser una manera també que s'ha de situar en el context de Catalunya. És a dir, la situació de Catalunya.
I que
què ha fet d'especial?
I va néixer en contra d'una cadena humana.
I, a més, el president d'aquesta entitat esborrar fins i tot alguna, a internet les seves participacions, per exemple, en temes de Blas Piñar, etc. És a dir, clar, aleshores, com estem? És a dir, clar, s'està lluitant per tots els terrenys. I aquí, amb això, a Catalunya, penso que els partits o les entitats que pensen d'una manera determinada també treballen amb una relativa ingenuïtat. És a dir, les mínimes divisions internes realment són un regal a tots els altres que volen un altre plantejament.
Precisament intentarem contactar d'aquí a uns minuts amb Josep Rossinyol, el vicepresident de Societat Civil Catalana, que és avui a Brussel·les participant en la recollida d'aquest premi. En tot cas, tindrem ocasió d'escoltar la seva visió després de la visió crítica que vostès dos també ens han manifestat aquí.
Així és, avui el senyor Rossinyol no ha anat a França, ha anat a Brussel·les.
Ha anat a Brussel·les, exacte.
Així ha traït a la cançó.
Bé, sí, sempre
ja, estaré... Ja la direm després amb ell.
Sempre estaré una mica d'humor amb la cultura popular. Bé, senyors, Joan Pallarès, historiador, i també Lluís Serra, que és secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya, ens acompanyen avui en la tertúlia d'actualitat, en el Mirador de l'Actualitat, on hem començat parlant d'aquesta sentència del Tribunal Constitucional. Només per tancar aquest tema, preveuen que tingui algunes conseqüències en tot el que és el procés, aquests mesos fins a les eleccions, la creació de les estructures d'estat. No hi haurà cap novetat rellevant després d'aquesta sentència?
Home, jo les conseqüències ja hi són, vull dir, les conseqüències...
La tensió que hi ha...
És que, home, ja és difícil créixer el nombre d'independentistes. Autènticament l'independentisme no ha tocat sostre. Mentre continuïn hi havent sentències així, encara durant...
Hi haurà
un degoteig encara de no convençuts que s'acabaran de convèncer.
Lluís Serra.
El que diu, per exemple, Fermín Morales, que és el catedràtic de dret penal de l'Autònoma, diu que a partir de la sentència del Tribunal Constitucional no es pot deduir de forma automàtica que el president Mas, la vicepresidenta Ortega i la consellera Rigau hagin comès un delicte. Clar, això ara també s'haurà de veure, aquesta sentència, quina implicació té en la querella que tenen plantejada, perquè, clar, tot això és molt gros, eh? Vull dir, són temes importants i... Però, clar, el diàleg permès que, per exemple, jo he seguit en determinats moments el debat sobre l'estat de la nació, etc., que hi ha hagut, no? Clar, diu, diàleg, però diàleg que, per exemple, fa mesos que van plantejar 23 propostes i no ha arribat cap resposta a les propostes. Quan diuen diàleg, què vol dir? Sí, dialogo, però no vull dialogar. És a dir, no, clar, són aspectes aquests que només es manifesten intencions, que són públicament doncs, molt loables, com és dialogar, però després, a l'hora de fer-ho, no hi ha possibilitat. I que fins i tot el president d'Espanya i de Catalunya es trobin amb un dinar i que parlin de tot, menys els temes que hi ha, perquè no es parlen d'aquests temes, aleshores, doncs, bé, en realitat, tant costaria afrontar el tema, no es vol afrontar el tema. I veiem, efectivament, tal com s'ha vist en aquest debat d'ahir i avui, doncs que la campanya electoral va tenir el tret de sortir d'ahir, doncs la campanya electoral de les generals, perquè amb el tema aquest de Podemos, de Ciutadans, com que en el fons són un altre remei dels partits esquerra-dreta tradicionals espanyols, doncs, clar, aquests són temes interessants i que ara es veu, efectivament, que veure què pot passar en el futur, ni que estan venent també un país que tot és meravellós, i no sé si aquest aspecte, doncs, quina repercussió tindrà la gent a l'hora de votar, encara que falten bastants mesos.
Sí, però el més greu, potser, d'aquest tema ha sigut el plantejament que li ha donat a la premsa. Jo he seguit avui, he seguit diverses emissores, vull dir, de l'abast nacional o d'abast estatal, i també he vist els diferents diaris, no? I pràcticament tots es preguntaven el mateix. Qui creu vostè que ha sigut el vencedor? Home, però que, aviam, que estem parlant d'un partit de futbol? Que estem parlant del Barça d'ahir al vespre?
Es refereix vostè al cos sí, a cos de sí, és, Pedro Sánchez sí, és, i Mariano Rajoy.
O qui ha guanyat? Però escolti, però vostè és periodista? Escolti, vostè li han destripat el carnet. És a dir, vostè no ha passat de... Vostè ha passat per una facultat? Però què ensenyen a la facultat? És que és una vergonya. És una vergonya que un periodista, un director d'un diari... És a dir, el seu tema principal sigui qui és el... I a més li dediqui dues pàgines a qui ha guanyat i amb opinions d'uns i dels altres, que així es fa el diari molt barat.
De tota manera, senyor Pallarès, la política té dosis de confrontació.
Home, però no votem. És que no és així. No és així, de debò. És dir, aquí estem fent uns debats que són partits de tenis, que és la Copa Davis, això... que és el trofeig Godó o és la Copa del Rei?
Més enllà d'això, en tot cas, senyor Pallarès, germà Lluís Serra, creuen que sortirà alguna cosa constructiva d'aquest debat de política general al Congrés, que s'ha fet ahir i avui, a banda del que deia vostè sobre l'inici de la campanya electoral?
No, bé el que també és una mica lamentable, que és un debat que dura només dos dies, diguéssim, aquesta, per exemple, quan parlen... quan parlen els dos partits, efectivament podem observar que estan la majoria de parlamentaris a la seu, no?, a la sala. En sí. canvi, després marxen olímpicament, que és un menyspreu als altres partits, com si no importés per res. És a dir, que hi ha també una mica de joc de dir vosaltres no compteu per res. No?
I més greu, sobretot, és que debaten i a sobre són tan hàbils que han fet la gran propaganda als partits que allà no estaven assentats. És a dir, els absents han sigut els guanyadors absoluts dels vots que s'han pogut treure d'aquell debat.
Per exemple, Podemos i Ciutadans.
Sí, exactament. Han sigut els absents, han sigut els més presents. I han sigut, al cap i al fi, qui s'han alimentat d'aquest frec a frec. És a dir, ells s'han desgastat pels altres.
Bé, Joan Pallarès i Lluís Serra s'han referit ara fa uns minuts al premi que avui recollia a Brussel·les Societat Civil Catalana. Tenim línia amb Brussel·les, on hi ha, entre altres representants d'aquesta entitat contrària a la independència de Catalunya, el seu vicepresident, Josep Rusiñol. Senyor Rusiñol, molt bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal, com estàs?
Doncs amb tot el respecte i amb tota la nostra neutralitat, felicitats per aquest premi. Exactament quin és el motiu que els hi han donat i vaja, quin tipus de premi és el que ha rebut avui Societat Civil Catalana?
Sí, és un premi que otorga el Parlament Europeu a aquelles persones i associacions que fomenten la concòrdia, la convivència i la ciutadania europea. I ens han donat el premi amb altres entitats de l'àmbit europeu reconeixent aquest tipus de valors que nosaltres defensem.
Com argumenta vostè? Aquí tenim doncs, Lluís Serra i Joan Pallaret, que s'han mostrat, doncs, ho diem amb tot el respecte, crítics amb el fet que hagin estat vostès entre els guardonats d'un premi a la convivència. Quin argument donarien vostès a tots els catalans, als independentistes i als no independentistes, sobre el fet que els hi hagin donat aquest guardó?
Bueno, yo es que argumentos he tratado nada del Parlamento Europeo, que al final el Parlamento Europeo y la Unión Europea defensa la unión de la diversidad, que básicamente es lo que defendemos nosotros. Nosotros defendemos la unión de la diversidad tanto a Cataluña como a la resta de España como a la resta de Europa. Nosotros defendemos la democracia como la ley fundamental para los derechos fundamentales de los ciudadanos y básicamente es eso. Son cosas tampoco son más revolucionarias, vamos.
Sí, señor Pallarés, li vol fer una pregunta.
Sí, aviam, això que els han donat a l'hemicicle del Parlament Europeu.
El
premi l'han rebut... Bona nit, primer. El premi l'han rebut a l'hemicicle?
No, en una sala anexa del Parlement Europeu, perquè aquí hi havia parlamentari.
Llegeixo el Brussels Press Club Europe. Això què és? Té alguna cosa a veure amb el Parlament? És una entitat independent?
Això és un premi que dona el Parlament Europeu cada any a entitats i persones que defensen el que l'he dit abans.
El Parlament Europeu dona premis, és a dir, es dedica a donar premis.
Entre altres coses, sí, també ho fa.
Fa premis, també.
Igual que el Premi Sàharov, sí. Doncs, el primer ciutadà europea.
Sí. Recordem que el Premi Sàharov, que porta el nom d'un històric dissident soviètic, de l'antiga Unió Soviètica, es dona un premi a persones que defensen la democràcia arreu del món.
Però no, fa com no és com una tòmbola, això.
jo suposo que com a català els catalans celebraran que hi ha altres catalans que donin premis al Parlament Europeu, que el Parlament Europeu reconeguin a una associació catalana els valors i la seva actuació.
Però a mi el que més m'estranya és que si el Parlament Europeu dona uns premis, ho faci en una sala annexa, amb un d'això, i amb un tal Brussels Press Club. Brussels, que no parla del Parlament Europeu.
Brussels Press Club està dins del Parlament Europeu, que, com vostè entendrà, el Parlament Europeu no només és un parlament, és igual que el Parlament de Catalunya, pel Congrés
és una institució
nacional, i té moltes sales.
Vamos, i el premi...
Vamos, si això vol dir... Si això vol dir... per denigrar aquest premi, doncs sí, sí.
No. Déu-vos en guarda, escolti. Déu-vos en guarda.
El to no és precisament...
No, home, però qui els ha entregat? El president del Parlament?
La vicepresidenta del Parlament.
Vicepresident,
d'acord. Bé, en tot cas...
Ja està, l'ha fet de l'aclaració, és que volia... Tenia els meus dubtes.
Alguna cosa...
No, jo anava a preguntar...
Sí, perdoni. Digui. Senyor Rossinyol, digui.
Sí. No, dic que, vamos, que al final és un reconeixement del Parlament Europeu,
sí,
a uns ciutadans europeus de Catalunya.
Està aclarit per part de vostès. Sí. Una pregunta de...
No, hi ha un europarlamentari que en el Twitter, he llegit el Twitter, això escrit ja fa 20 hores, que diu: el premi del Parlament Europeu a Societat Civil Catalana va ser decidit a Madrid entre el PP i el PSOE sense transparència, ni informació prèvia, ni votació de cap eurodiputat. Això ho diu un eurodiputat.
Un eurodiputat que, sí, podem dir el nom, és Ramon,
sí,
Tremosa,
Ramon Tremosa,
de Convergència i Unió. Què diuen
curiós,
vostès?
És molt curiós que un diputat català estigui denigrant tant una associació catalana com a un premi europeu, com a les institucions europees, perquè això es coneix tot el Parlament Europeu, no el Parlament de Madrid. Jo ho sento molt, però jo no crec que tingui força els parlamentaris europarlamentaris espanyols per convèncer a tots els europarlamentaris europeus. Però aquí és el mateix, és que nosaltres hem donat un premi per la concòrdia, convivència i la diversitat.
No, però és que concretament Ramon Tremosa, en un segon Twitter, diu: el gran premi anual del Parlament Europeu és el Premi Sàharov, com vostè molt bé ha dit abans, de drets humans, de gran ressò mundial, que és debatut i és votat pels eurodiputats, però el seu premi no està votat pels eurodiputats, sinó que ha estat acceptat a proposta d'un país membre d'Europa.
És un altre tipus de guardó, en aquest cas.
Ho sento molt, per això no funciona així.
Com es decideix aquest premi?
Perdó, si em permeteu. Això ho presenta una comissió que està formada per diferents europarlamentaris de diferents països i després es vota. I, evidentment, si és un premi tan absurd, segons el senyor Tremosa, per què va presentar ell a l'ANC?
Doncs per què va presentar ell l'Assemblea Nacional Catalana?
Continuant a l'últim Twitter, això s'hi hauria de preguntar.
Si és un premi tan secundari i tan petit, com diu el senyor Tremosa, i vostè està dient també, perquè va presentar l'ANC.
No, jo l'únic que vull és confrontar, a veure quina validesa sí, sí, té una sí, cosa
sí.
i l'altra, no?
Davant algunes versions...
Jo no estic prenent posició personal.
Sí, sí,
si no
i comprendrà en aquest cas, senyor Rossinyol, que són diferents visions a partir de coses que han sortit. En tot cas, amb tot el respecte, hem contactat amb Brussel·les amb el senyor vicepresident de Societat Civil Catalana per conèixer les impressions d'ell i del grup que han estat avui a Brussel·les recollint aquest guardó. Ja li dic, a més del respecte, moltes felicitats. Només una última cosa, i és que avui s'ha presentat una nova delegació de Societat Civil Catalana a la Unió Europea, oi?
Correcte, correcte. Ara mateix estem posant en marxa la nostra agrupació aquí a Brussel·les, que serà la Societat Civil Catalana a Brussel·les, doncs per estar-hi aquí a les d'aixòs parlamentàries.
Que vagi molt bé. Moltes gràcies per haver-nos atès uns minuts des de Brussel·les, senyor Josep Rossinyol, vicepresident de Societat Civil Catalana. Adéu, bona nit.
I enhorabona.
Gràcies.
Enhorabona, malgrat els
gràcies.
Comentaris.
Enhorabona i pel premi del viatge.
Moltíssimes gràcies a tots.
I pel premi del viatge a Brussel·les.
Això mateix, adéu-siau.
No, aquest premi me l'he pagat jo, gràcies.
Sí, molt bé, adéu-siau. En tot cas, es referia al senyor Pallarès el que representa com a guardó anar a Brussel·les, més enllà de qui pagui el viatge.
No, jo també
he anat. També ha anat vostè, no?, alguna vegada. Bé, no, Germà Lluís Serra, perdoni, perquè ja les comunicacions telefòniques sí. eren una mica deficients, però volia afegir alguna cosa
no,
en relació
no,
amb
només
això.
Jo el que volia era confrontar, per exemple, una persona significativa com la que s'ha posat al telèfon, aquests tres tuits per veure, doncs, què hi ha de veritat.
No, no, i molt
això,
bé que ho hagi
perquè Ramon
fer.
Tremosa és una persona realment que un pot estar d'acord o no, però que és clar, és que treballa immensament i té molta activitat parlamentària. I deia en el tercer tuit, perquè tinc tuits de totes les tendències.
Sí.
Diu, la cerimònia de demà, Premi Societat Civil Catalana, és un acte
avui,
menor de quasi nul·la assistència, on es premien dotzenes d'entitats triats a nivell nacional. És a dir, les entitats estan triades a nivell nacional. Per tant, clar, és un tema interessant de veure, no? Com el mateix Rajoy els va rebre immediatament, fins i tot el president de la Generalitat els va rebre, però era una entitat que, vull dir, que en realitat ha fet. Vull dir, encara no, jo no sabria veure la realitat que ha fet, no? Perquè dir que excepte la democràcia, les dues raons són extensibles, són un munt d'entitats que hi ha.
En tot cas, més enllà de la ideologia de cadascú i dels molts que ens escolten, hem de pensar, hem de confiar que s'hagi donat aquest premi entre els molts que es donen des del Parlament Europeu a Societat Civil Catalana per la feina a favor de la pluralitat i la convivència. En tot cas, això no vol dir que sigui una entitat majoritària, perquè no ho és, certament. A l'Assemblea Nacional Catalana, per exemple, o altres entitats de caire cívic o polític tenen més seguidors.
I a part, diguéssim, de l'estripada, també s'ha de dir que el senyor Rossi és un senyor encantador i, evidentment...
Aquí l'hem tingut moltes vegades a la tertúlia.
Respectes per ell i bé, jo el considero un amic, també, eh?
També nosaltres, com a altres persones d'ideologies, com la de vostès o la d'altres tertulians. Això queda clar. Doncs bé, hem confrontat una mica el que ha estat el ressò d'aquest premi que el Parlament Europeu ha donat a Societat Civil Catalana. M'agradaria, senyors Joan Pallarès i Lluís Serra, comentar una notícia que hem conegut a les últimes hores. Senzillament és la publicació al Butlletí Oficial de l'Estat del currículum sobre l'assignatura de religió, tal com està contemplada en la nova Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa, la LOMSE, la Llei Espanyola d'Educació, també coneguda com la Llei Verd. S'han dit moltes coses, hem pogut escoltar ara fa uns minuts, ho diem, encara que estarà actiu d'una altra emissora, el director del Secretariat Interdiocesà per l'Ensenyament de la Religió Catòlica de Catalunya, Pere Micaló, que desmentia les interpretacions que s'han donat en el sentit que ara s'obligarà a resar, que ara és una matèria més catequètica, la de la religió. Recordem que la religió és d'oferta obligatòria fins a l'ESO, fins a quart d'ESO, i d'elecció optativa per als pares i les famílies. I aquesta vegada amb una alternativa clara. Bé, es diu que s'ensenyen pregàries, que se suprimeixen alguns continguts, però se'n posen altres doncs, més pròpiament d'assumpció de la doctrina catòlica, com per exemple que la creació és un regal de Déu, que Déu acompanya l'home a la història. Bé, vostès què pensen? Tenint en compte també que es tracta d'una matèria confessional, optativa.
Som un país curiós, no? Som un país curiós perquè mentre els toros són la fiesta nacional, resulta de que, bueno, i aquí ningú sap anglès, perquè el nivell és per tirar-se, diguéssim, per terra i començar a resar.
És exagerat el comentari.
No.
Hi ha gent que sap anglès.
No, hi ha gent, però vull dir, escolti'm, ja ho he vist, ara els universitaris tindran de votar unes beques especials per aquests senyors, perquè si no és que no arriben, no donen la talla. Mentre tot això, escolti'm, per què no fan la televisió els dibuixos animats en anglès? I almenys ja els nanos petits ja l'aprendran. Potser que fem alguna cosa d'aquestes, no? Però, independentment d'això, resulta que som un país tan meravellós que han fet una cosa tan extraordinària que han fet que els escacs siguin una assignatura, el qual em sembla perfecte. Mm-hmm. És a dir, o no arribem o ens passem. Autènticament una cosa que segur que tot el món deu ser un exemple. Els escaquistes de tot el món estan contentíssims. I, a més, crec que és un encert que sigui els escacs una assignatura i que entri dintre del currículum muscular. Em sembla perfecte.
I
resulta que ara aquestes coses de religió ho discuteixen.
Però, escolti, deixi'm seguir amb la ironia.
Per favor.
No pel fet d'ensenyar escacs, l'Estat es declara obertament partidari de l'escacs.
Exacte. És dir, llavors, per què ensenyen escacs i no ensenyen baloncesto?
Bé.
O no ensenyen a jugar a les dames, la discriminació entre les dames i les cacs. No, jo, de debò, que amb tota la meva simpatia perquè es facin els cacs, i a més m'ha sorprès i he estat molt content que sigui així, que entri dintre el currículum escolar. Però, per favor...
Una mica respecte, no?, a la religió.
Exacte.
Bueno, aquí una de les coses que a mi em sorprèn més és que la religió s'exclou de tot arreu, per exemple, s'intenta, o també els mateixos, moltes vegades, els diaris no tenen una secció específica de religió, molts diaris no la tenen, la qual cosa vol dir que probablement no tenen periodistes preparats en el tema, i el tema religió té la complexitat que pot tenir el tema econòmic, o, per exemple, encara molt més complex és la religió, el tema esportiu o altres. És a dir, si no hi ha persones especialitzades, aleshores es redueixen a pàgines de societat o de política, per exemple. No? I en aquest aspecte penso que això no correspon a la realitat del país i del món, perquè veiem el tema religiós profund que hi ha, per exemple, en el cristianisme, l'islam, etcètera, hi ha uns continguts de religió que, si s'ignoren, després es reconverteixen en realitats molt més difícils de detectar i d'orientar i de tenir present en una societat. I penso que això és un dels greus errors. Per exemple, alguns deien el tema que França no està resolent, el tema de l'islam, o, per exemple, adequadament del tot, no? O, per exemple, el tema de les mezquites i tal. En la mesura que es vol desentendre un govern, què fa? Que aquells van a altres governs externs i aleshores se'ls envien no només diners, sinó imants i altres coses. És a dir, que potser s'hauria de tenir una postura molt més intel·ligent respecte al fet religiós. I després hi ha una altra cosa, que si realment l'assignatura de religió és optativa, aleshores, fins a quin punt s'han de ficar amb els continguts que siguin coherents amb la religió? És a dir, per exemple, que si diuen que els cristians formem una família, com posa el text aquí, doncs bé, això pels cristians com a mínim és això, però en el fons, si veiéssim textos civils que diem que la humanitat forma una família, això ho trobaríem. Mm-hmm. Trobaríem els textos que no venen de la religió, que diem, no, tots som... I quan la gran revolució francesa, que en el fons pren valors cristians, quan diu la fraternitat, què està dient?
Sí.
Que està dient. Aleshores, hi ha una sèrie de plantejaments que penso que són preconcepcions d'entrada atacant, no? Jo penso que això no ajuda, sinó que s'hauria d'afrontar el fent religiós d'una forma intel·ligent, oberta, dialogant, però acceptant que hi ha gent que la vol i gent que no la vol.
En aquest cas, no hem d'oblidar que és la matèria que està garantida per oferir des de la llibertat d'ensenyament en els centres públics fins al quart de la secundària obligatòria, que és la religió confessional catòlica. Tant de bo els poders públics poguessin arribar a acords amb altres religions, perquè hi hagués també d'altres confessions. De fet, n'hi pot haver, en casos especials, però tant de bo fos més generalitzat.
Possiblement ens estalviaria més d'un problema, si fos així.
O un problema que ve a vegades és que no sempre hi ha l'interlocutor. En algunes concretes religions no sempre hi ha l'interlocutor. Per exemple, el tema de l'islam, tenir un interlocutor com únic, per dir-ho així, per poder negociar, no sempre és fàcil, perquè doncs, tenen uns altres plantejaments. No? O sigui, és una complexitat, però jo aniria una mica més enllà. No? El tema aquest de voler eliminar la religió és tan absurd que això ja apareixia en el món feliç d'Aldous Huxley, que volien eliminar la poesia i la religió. perquè era el que trencava el sentit científic del món. I, en el fons, estaven eliminant la persona. Deixa que la gent pugui practicar allò que cregui, respecte una societat que respecti les creences. Que, per exemple, el mateix esborrany que es va fer de la Constitució, sí, catalana, estaven dient doncs, que sí, que l'Estat seria confessional, però, per exemple, el terreny de la religió no hi hauria cap subvenció pública. I en tota la resta d'activitats, sí, en religió no. Per què? Per què aquesta discriminació?
Doncs queda clar que la religió forma part de la societat, que està garantida pel nostre ordenament jurídic en règim de pluralitat, la religió catòlica, i altres també. I, en tot cas, recordem que ara que s'acosta el període de preinscripció escolar, que les famílies poden triar religió confessional o no, amb total llibertat, i que la religió no és catequesi, també és molt important aclarir-ho. Ni tan sols amb les frases que hi ha en el BOE.
Jo dic una cosa, tot i que les meves filles sempre han anat a escoles no confessionals, és a dir, les escoles, avui en dia, en aquests moments, al mercat, les escoles religioses, considero que estan molt per damunt